Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3, us informa Ignasi Miranda. El govern ha assegurat que vol seguir treballant amb la CUP, però alhora aposta per mantenir la col·laboració amb En Comú Podem. Ho ha afirmat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies en què assegura que no hi ha cap qüestionament a l'executiu sobre aquest tema. D'altra banda, Vilagrà diu que espera que la propera reunió de la taula de diàleg amb el govern espanyol, prevista per aquest gener o al febrer a tot estirar, en surti un pas en el sentit de visualitzar un futur de sortida cap a l'autodeterminació i l'amnistia. Vilagrà també ha insistit que seria bo que Junts tornés a aquest diàleg. Seguim en plana política perquè el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, ha participat aquest matí en el Comitè Federal del PSOE, presidit per Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu del govern espanyol de coalició i apuntar a la nova situació política a Catalunya, en què el PSC està generant, segons ha dit Illa, una alternativa al govern independentista. Salvador Illa ha dit que aquesta alternativa es basa en un millor autogovern, un finançament just i en la possibilitat de generar prosperitat per a tothom.
Traslladarem al Comitè Federal un balanç positiu del que s'ha fet aquests 2 anys de legislatura, on s'ha governat per transformar Espanya, i seguirem apostant perquè el que queda de legislatura, que són 2 anys, seguim en aquell mateix camí de governar per transformar. No? I també donarem trasllat de la situació política de Catalunya, on s'està passant pàgina, 10 anys que no han sigut bons, i on els socialistes ens estem esforçant a construir una alternativa basada en un millor autogovern, en un finançament just i en generar prosperitat per tothom. No? Creiem que aquest és el camí i en això estem treballant. No?
Salvador Illa ha acusat el govern independentista de ser més del mateix i de no acabar de funcionar. El també exministre de Sanitat i cap de l'oposició actualment al Parlament de Catalunya ha insistit des d'aquest comitè federal, acompanyat pel ministre de Cultura, Miquel Iceta, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. El líder dels socialistes catalans ha dit que el PSC seguirà apostant pel que queda de legislatura en el mateix camí de governar per transformar Espanya. Canviem de qüestió. Recordem que Catalunya supera els 2.000 ingressats als hospitals per Covid. A més, hi ha 471 a les unitats de cures intensives, entre ells 4 crítics. El Departament de Salut ha declarat concretament en aquestes últimes 24 hores 12.097 nous casos de coronavirus. El risc de rebrot, a més, puja a 3.955 i la velocitat de contagi baixa una mica a 1,27. Una de cada 4 proves realitzades la darrera setmana han donat positiu. Això sí, no s'ha notificat cap defunció aquest últim dia. També us expliquem que els 7 detinguts pels Mossos en relació amb la mort violenta d'un jove a Roquetes passen avui a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa. Tots ells, també joves majors d'edat, formarien part d'un grup d'entre 15 i 20 persones que va assaltar dimarts a la nit la casa que ocupava la víctima. L'home de 26 anys va morir al carrer després de precipitar-se des d'una finestra amb 2 ganivetades a l'esquerra. I el petit comerç enceta una campanya de rebaixes amb opinions dividides arran de la pandèmia. Alguns comerciants de barri apunten que aquest any serà molt més positiu que l'anterior i confien que les rebaixes seran el tret de sortida d'un exercici marcat per la recuperació. També recordem que Toni Cruanyes ha guanyat el 54è Premi Josep Pla amb l'obra La Vall de la Llum i Inés Martín s'han portat el 78è Premi Nadal amb Les Formes del Querer. El guanyador del Premi Pla, Toni Cruanyes, ha explicat que les raons per escriure han estat, sobretot, familiars, per homenatjar especialment el seu avi. Ara, l'actualitat esportiva. Atlètic Club Barça, també Girona, Rayo Vallecano i el Betis Sevilla són alguns dels enfrontaments que hi haurà en els 8ens de final de la Copa del Rei, així com el Mallorca Espanyol. S'ha sortejat aquest migdia els emparellaments. I el jugador del Barça, Ronald Araújo, ha estat operat amb èxit per una fractura a la mà aquest matí. El central uruguaià no se sap quant temps podria estar de baixa. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts. Això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Imagino que molts de vostès, a hores d'ara, el que estan fent és jugar. Fonamentalment, no? Sobretot si han estat bons o han estat bones i els reis, les majestats dels reis, s'han comportat com haurien de comportar-se, veritat? Són tantes les persones que estan jugant al dia d'avui que hem decidit no molestar-les i no fer-les venir al nostre programa. I ja que avui és dia 7 i ja que avui molts de vostès segurament estan gaudint d'aquest pont, el que farem serà gaudir també d'algunes de les coses xules que han passat en aquest programa des que vam començar allà el mes de setembre fins aquests dies, no? Un bon moment per recordar, doncs, alguns fragments interessants del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Tot tenint en compte que, a ben segur, dels regals estrella té a veure amb les tecnologies, els videojocs i demés, ens sembla convenient començar, doncs, aquest passeig per al record del Tot anirà bé, recordant l'entrevista que li vam fer a Marc Massip, un psicòleg expert en addiccions a les noves tecnologies. I en un moment on la pandèmia feia créixer la demanda de videojocs, en Marc Massip ens va visitar el 9 de novembre. Va venir per explicar-nos el seu programa Desconnecta, un programa psicoeducatiu que persegueix un únic objectiu, educar els i les joves a fer un ús correcte de les noves tecnologies i evitar així que aquestes deteriorin les relacions personals i ens creïn algun tipus de dependència. Per tant, comencem doncs aquest recorregut pel record, recordant aquella entrevista justament del 9 de novembre amb Marc Massip.
Bona tarda.
Marc Massip és una referència, és un psicòleg especialitzat en addicció a les noves tecnologies. Ell va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta l'any 2012. És autor del llibre Desconnecta, l'any 2018, i els problemes des d'aleshores són els mateixos multiplicat per què? Per molt.
Per 322, en el nostre cas.
Per què 322?
Bueno, no, o sigui, és a dir, el que hem anat augmentant en l'any, i en aquest cas ara amb la pandèmia hem tingut un augment de 322 sol·licituds d'ajuda.
Uf!
El que et comentava ara fora micro, no només ens ve a veure més gent perquè més gent ho necessita, sinó que els pacients són més aguts.
Clar, és que continuem amb la conversa que efectivament teníem fora de micròfon, on em deia que tenen més feina que mai, que efectivament hi ha cada vegada més casos de persones joves que presenten un quadre psicològic problemàtic com a conseqüència de l'addicció a les noves tecnologies o les xarxes, ara ens expliques, però és que clar, venim de mesos d'estar tancats i m'imagino que aquest tancament a casa amb tantes hores a les quals s'havien de fer coses, doncs ha quedat com molt justificat que el nen o la nena estigués enganxat al mòbil o a l'ordinador o al que fos, no?
Jo, que intento treure les coses positives de totes les situacions, evidentment el Covid ha sigut un desastre per tots, en qualsevol tipus de nivell, sobretot per la gent que hem perdut, però era una oportunitat única per fer família, i fer parella, i fer fills, i fer pares, i jo els deia als nostres, nosaltres vam estar oberts, i va ser algú bastant trist, no?, la situació, sobretot quan anaves a treballar i no veies ningú i de més, no?, però jo els deia, teniu un espai fantàstic per conèixer els vostres fills, a la teva parella, per estar més amb ells i que ells també ho estiguin. I després, bueno, el recurs que tots sabíem que ha sigut el primer recurs que hi ha hagut és la pantalla, no? Inclús perquè també teníem que teletreballar o fer classes online, que ja hem vist que no funciona, però no es va aprofitar gens per conviure. Llavors la frase és, bueno, ara hi ha molts més addictes a les noves tecnologies que abans de la pandèmia. Bueno, aviam una cosa, el que hi ha és molt més detectats. Perquè el pare sí que ha estat una mica més pel nano, llavors ha vist que quan li treu la màquina es posa com es posa. Pues llavors potser ens hem dedicat més als nostres fills. També és veritat que no hi ha ningú que ara sigui addicte als martells. No hem creat noves addiccions. És veritat que els components addictius que tenen els videojocs, que tenen les xarxes socials, home, són molt potents, i per tant, quan més les utilitzes, més en risc estàs.
Ara fa una estona li he ensenyat el vídeo que avui publica La Vanguardia, si no ho han vist, a la portada. Es diu el TikTok. Em deia el Marc, encara no l'havia pogut veure, però diversos pares sí s'havien posat en contacte amb tu per parlar d'això, perquè estem parlant de... La imatge és al·lucinant, eh? De nanos que reprodueixen alguns dels tics que veuen en els seus vídeos de TikTok, i mentre parlen han adquirit aquests vídeos. És una cosa al·lucinant, aquesta, no?
Sí, m'han enviat directors d'escola, preocupats. No havia pogut veure... M'ha recordat més el Touret,
sí,
que t'ho he dit, que passa... És veritat, jo parlava amb un amic meu que sempre que va a Sevilla es posa a parlar andalús. Bueno, intenta. I, bueno, això es fa graciós, i al cap de dos dies se li passa. I jo li dic, però i quan va al País Basc... fa aquesta entonació basca, no? I li dic, però Borja, sempre fots el mateix. I em diu, és verdad. O sigui, se'm queda, i llavors és que és molt lògic que un adolescent que veu coses se li quedin coses. Jo condueixo igual que conduïa el meu pare, amb el braç així, quan pujo la música igual. Són coses que aprenem. Clar, quin és el problema? Que els nanos que hem vist amb el vídeo que m'has ensenyat, no n'hi ha ni un que tingui 16 anys.
Yeah.
Llavors, clar, si els 14, 15, 16 anys veuen coses, a més dels seus ídols... Pues, evidentment les imitaran, de forma conscient o inconscient.
Clar, de mica en mica anem coneixent coses sobre les xarxes socials i ens estem adonant d'això, no? Que ara fa uns dies, no?, que hi havia un representant de Facebook que reconeixia que efectivament feien tot el possible perquè creessin addicció a aquestes xarxes. Fins i tot jo he vist la publicitat d'algun videojoc que posen com a positiu el fet de que creïn addicció. És una cosa ben curiosa, aquesta, no?
Jo crec que estem en un moment d'alarma, en aquest sentit. La extreballadora aquesta de Facebook, que va dir la famosa notícia, no?, que, escolta, que Instagram, que Facebook saben el mal que fan, em sembla molt greu que no hi hagi cap conseqüència legal, perquè si tu i jo ara fem alguna cosa malament, i justament tindrem una conseqüència, ells no, i han fet mal a molta gent. Em sembla una reflexió bèstia. Em sembla al·lucinant que surti el dilema de les redes, de Netflix, surtin els creadors de l'escroll infinito, de Twitter, de les xarxes socials, i diguin que és addictiu, que és dolent, que estava tot pensat i fet per un consumal, i tampoc els va ser res, perquè com van esperar els 5 anys de no competència, per tant, els diners no els han tingut que tornar. Em sembla al·lucinant que no entenguem que quan ens donen un producte gratuït, el que significa és que tu ets el producte. I en aquest cas amb les metadades, no? És evident. L'altre dia em deia un nano, diu, bueno, ja està bien porque así me sale lo que me gusta. Dic, hòstia, és que clar, o sigui, estem venent la nostra privacitat a zero, no? I sí que penso que comença a haver-hi gent emprenyada.
No l'estem venent, perdona, l'estem regalant.
Sí, o ens l'estan traient sense que ens donem compte, o nosaltres passem d'això, no? Em sembla perillós que la gent vagi amb el mòbil pel carrer constantment, que es condueixi amb el mòbil, que es sopi i es dini amb el mòbil, que famílies constantment es discuteixin per un element X, que en aquest cas el telèfon mòbil, que és la primera causa de demanda a Espanya d'ajuda familiar. Em sembla al·lucinant que si surts de casa et sentis buit perquè no el portes, que estiguem pendents al 100% d'ell.
L'altre dia sortien dades, ho explicava la Núria al començar el programa d'avui, això de la nomofòbia, que és un concepte nou, no?, que el 77% bueno, de la gent està enganxada al telèfon.
Aquí hem de ser, jo crec que l'oient ho agrairà, hem de ser molt, molt positius, en el sentit de dir... L'addicció al mòbil no existeix com a tal, no està reconeguda com a tal, i per tant el concepte que més se li apropa avui en dia és la nomofòbia, que és no mòbil fomfòbia, que es va crear al Regne Unit el 2009, vull dir, ja fa temps, que diu que em deixo el mòbil a casa o el tinc sense bateria, sense dades, sense connexió, i em sento, doncs, ansiós, angoixat, amb malestar, em canvia l'estat d'ànim, o inclús tinc la necessitat. Val? Per mi és un terme que defineix molt bé la dependència al telèfon. Però, clar, l'OMS, en aquest cas, encara no s'ha manifestat. Jo penso que és difícil tractar de patologia d'enfermetat algú que pot arribar a portar coses tan bones com pot ser el telèfon, sinó que hauríem... Ara parlarem segur de la solució, no? Hauríem d'enfocar-ho d'una altra forma. En canvi, El videojoc sí que ja és causant d'enfermetat i patologia. Està a la mateixa alçada que les drogues en el DSM a partir del dia 1 de gener, que tampoc fa falta arribar al dia 1 perquè el teu fill posi fer això. L'altre dia un gamer em deia, bueno, hasta el dia 1 no és oficial. Bueno, estem a novembre, vull dir, tampoc fa falta seguir fent mal a la gent fins al gener, no? I hem de diferenciar això, no? Quan tu deies, bueno, és que enganxes, bueno, home, és bo pel negoci, no?
Pel negoci, clarament.
Però que estem fent mal a nivell emocional, físic... L'altre dia em deien, és que sempre dius que el mòbil és l'heroïna del segle XXI. Si les drogues entre adults no maten el moment, les drogues et maten a mig i llarg plaç... Vull dir que tampoc hi ha tanta diferència.
El que és que el telèfon és un element gairebé imprescindible per moure's a dia d'avui. És la diferència. És a dir, és que jo pel banc necessito el mòbil, és que jo per la feina necessito el mòbil, el correu electrònic, al final acaba tot allà. És a dir, ara nosaltres... Bueno, tu vas a fer una pàgina web i ja no et planteges només la pàgina web, et planteges la pàgina web per l'ordinador i la versió mòbil, perquè està comprovat com el 80 i pico per cent de les consultes que fa la gent les fa directament al mòbil. Probablement aquí del que hauríem de parlar és de l'aprenentatge que hem de fer tots a utilitzar aquest aparell, no?
Exacte, és que tot el que has dit és un bon ús. Evidentment, si et poses a fer transferències bancàries a les 2 del matí, tens un problema, no és el telèfon, no? Jo tampoc em perdo gaire, però el Google Maps et pot servir en un moment per arribar a un puesto.
Alguns li posem Siris.
Sí, exacte, però em refereixo que tot això que has dit és bon ús i és fantàstic, però està el mal ús. I les desavantatges d'un mal ús són molt més grans que les avantatges d'un bon ús. Llavors, què hem de fer? Utilitzar-lo bé, però ja fa dies que ho sentim, això. Ja fa dies que diem, bueno, ha arribat per quedar-se, bueno, això és un avanç human de la humanitat, això, el que hem de fer és fer-lo servir bé. Bueno, doncs ara ja fa anys que ja ho fem servir bastant malament. Crec que amb això estem tots bastant d'acord. Aleshores, com s'ha de fer servir bé, no? El primer és establir lleis estatals que regeixin l'ús de la tecnologia. Això va passar amb el tabac o amb el casco per anar amb moto. Jo no veig a cap nano adolescent fumant dintre d'un restaurant, no veig a cap nano sense casco a la moto, perquè hi ha unes lleis. A la vegada s'ha de fer una formació a famílies, professorat, gent de la salut mental, per poder educar aquests nanos en el bon ús, però el primer és posar una mica límits a les grans empreses.
A mi, cada vegada que parlo amb tu, que hi ha unes quantes, sempre passa una mica el mateix, no? Que tinc la sensació que la gent deu pensar, és un extremista de l'opinió, no. I la meva sensació particular és que veus moltes desgràcies al teu despatx.
Sí, veig poca prevenció, veig molta intervenció, hi ha molta desgràcia, evidentment, si no vindrien, però també vaig a escoles. Jo, al final, el 2019 vaig estar 178 escoles d'Espanya. Uh-huh. Aquest any, ara me'n vaig a Mèxic i a Colòmbia, estem igual. Jo, ara, que per allò del Covid, evidentment, doncs no hem fet tallers i no hem fet conferències, però jo estic de vicepresident de les escoles privades de Catalunya, conec totes les escoles de Catalunya, i el problema està... M'ho diuen els professors, m'ho diuen els pares... Una altra cosa és que tanquem més o menys els ulls. Al final, el que jo proposo no és tan bèstia, és... que no es pugui veure pornografia com es pot veure, sense límit, a Espanya a partir dels 8 anys de mitja. Que no hi hagin les cases d'apostes, que no hi hagin els casinos, que no hi hagi publicitat d'aquest tema i els famosos no ho puguin fer. Això ara ja s'ha posat. Uh-huh. Que si el WhatsApp ens diu, el propi WhatsApp, que és per una xarxa social, que és per nanos de 16 anys, que ho legitimin, perquè si el WhatsApp et diu, oiga, usted no utiliza esto antes de los 16, que no es bueno para usted, perquè això ho diu, WhatsApp. Bueno, pues posa-hi una mica d'ordre, que jo a casa meva jo, quan obro un hospital, tinc que posar els papers, tinc que tenir uns extintors, vostès, per què no? Jo em queixo que si sabem que estem fent mal a la salut mental, i en aquest cas, per exemple, Instagram amb l'anorèxia és escandalós, i a més ens n'adonem i ho reconeixem que ho sabien, home, que algú els hi digui alguna cosa. No estic dient res més. I després, a nivell de famílies, bueno, doncs home, no condueixis amb el mòbil, que és la primera causa d'accidents a Espanya, et pots fer mal. No tinguis el teu nano tancat a una habitació amb una connexió, perquè l'aïllament social li anirà molt malament. Uh-huh. A nivell escolar, doncs, home, tenir el mòbil a la classe, a part que no porta cap tipus d'aprenentatge, perquè no veig a cap nano fent PDFs, els veig tots amb el TikTok. Home, doncs intentem posar eines educatives perquè els nanos aprenguin el màxim possible. O sigui, coses jo crec que tenen molt de sentit. No és, jo porto un telèfon mòbil intel·ligent a la butxaca, ara, quan estic amb tu prenent un cafè, jo estic amb tu prenent un cafè, no agafo el mòbil i t'ignoro. Vull dir, això ja ens ho van ensenyar a no eruptar la taula. Vull dir, no demano res més. Demano que si un nano es passa 6 hores al dia mirant un mòbil, tinguem una mica de sentit comú. El dia en té 24. 8 o 9 n'ha de dormir i 8 a l'escola. Ens en queden 16 o 17. ha de dinar, ha de fer esport, ha de tocar un instrument, ha de ballar, ha d'estar amb els amics, s'ha d'avorrir, ha d'estar amb la família. Si n'estàs 6 hores, estàs substituint una activitat bàsica.
I, és evident que aquests aparells, quan tens nens petits i els veus funcionar, és que tenen un caràcter hipnòtic. És a dir, tu veus un nano que està jugant, que l'està liant, perquè és un nen, o una nena, és igual, i l'està liant, i de sobte els hi dones un telèfon mòbil i ha desaparegut el nen. És una cosa veritablement espectacular. Això ens hauria de fer pensar.
Això ens hauria de fer patir. Si és el mateix que si li dones droga. És que l'altre dia, mira, estava dinant allà al Picoteo Can Domingo, són una gran gent, i el dueño em deia, diu, Marc, diu, m'acuerdo tanto, el Carlos, em deia, m'acuerdo tanto de ti, es todo el puto día, perdón, es todo el día con los niños con el móvil. Si a mí me gustaba que los niños mancharan de ketchup el restaurante. Y teníamos al costat una nena petita, i no parava de plorar. Estava jo amb una psicòloga nostra de Madrid. I és veritat que se't fa incòmode que un nen plori, però és que és un nen. Llavors aquí hi ha dos temes. O escolta, com a pare, que has decidit tu ser pare, no vas als restaurants on no toca anar-hi? Perquè, clar, aquí volem ser pares, volem ser joves, volem fer-ho tot. Si tu has decidit ser pare, doncs hi ha puestos on no pots accedir pel bé de tots. I després n'hi ha una altra. Si l'única solució perquè la teva... Jo prefereixo veure la nena plorant. A mi no em molesta, perquè prefereixo això que veure-la hipnotitzada, com tu molt bé dius, amb un telèfon mòbil que, quan li van retirar, es va posar a plorar com una boja un altre cop, i quan li van tornar a donar...
Va tornar a desaparèixer.
Va tornar a callar. Sí, home, clar que és més fàcil. Però llavors, és que ara ens anem... Ara estava dinant amb un amic meu que té 55 anys i em deia, Marc, és que no hay esfuerzo, no hay trabajo, los niños no tienen límites, bueno, veiem de cara a la llei, de cara a la gent gran, hi ha una sobreprotecció extremada dels pares. Bueno, no sé si... Jo tinc 34 anys, vull dir, no estàs parlant amb un tio de 70, que... No sé, els valors, que ara els transmitim a través d'una pantalla, no sé...
En quin moment la gent se n'adona que el seu fill o la seva filla tenen un problema?
El més tard possible. Primer perquè no ho volen acceptar. I és complicat, això jo entenc molt bé aquí les famílies.
No, i que a més, deixa'm dir-te una cosa. Una cosa és posar-nos aquí a xerrar,
clar,
i l'altra cosa és batallar a diari, i estic pensant en un nano ja adolescent, per exemple, no? 12, 14, 16 anys, amb tots els amics, més allà del que em sembli, però clar, hem d'entendre també la situació d'aquest nen o aquesta nena socialment, en el que la seva societat passa per aquí.
Mira, nosaltres tenim 300 famílies entre Barcelona i Madrid. Jo entenc que tots els pares i mares, perquè ho pateixen i inclús cometen errors des de l'amor. Entenc que tots els nanos, perquè evidentment són el pacient, són la víctima d'una situació. També els nanos ens donen moltes lliçons, perquè els veus com milloren i com reflexionen sobre aquest tema molt millor que nosaltres. Els nanos treballats, avui aquest matí estàvem amb uns companys teus, els tenies que sentir parlar, i em sentia tan orgullós. A més, deien quatre coses, vull dir, jo estava molt tancat a casa, ara tinc amics, no anava bé al col·le, ara ho aprovo tot, vull estudiar a la universitat, vull dir, algo que tangiblement és fantàstic. I després que és molt complicat ser pare. I mare. És a dir, ara una pantalla t'ho facilita molt, però saps que està malament. Però hi ha moments de desesperació.
No et facilita, t'ajorna.
T'ajorna. Però clar, després, quan veus que s'enganxa o que hi ha un aïllament social o veus que passa alguna cosa, però et sap greu. I et sents... Jo l'altre dia feia un taller de pares del nostre hospital i li deia, no us sentiu culpables. Menys vosaltres que heu posat remei. Sentiu-vos responsables i anem a treballar tots junts. La part terapèutica que nosaltres fem, el 25 o el 30% és amb els pares. I quan el pare col·labora, quan el pare segueix pautes, quan el pare s'esforça, el tractament és efectiu al 100%. Quan no, és impossible. I ajudaràs el nano d'una altra forma. Però les famílies són transcendentals per la vida del nano.
És curiós perquè, posar l'exemple com es senten els nanos una vegada es desenganxen, però és que m'imagino no ha de ser gens fàcil, no?
Amb un inici molt complicat, té una pujada molt, molt, molt complicada com les drogues, però el problema de les drogues, que el síndrome d'abstinència segueix pujant, no? El conegut mono, aquí baixa superbé, s'estabilitza molt bé, i, de fet, a mi cada vegada em sorprèn. O sigui, em segueix passant, ara portem 9 anys, i jo sempre veia que el síndrome d'abstinència era molt potent, però molt curt, amb les noves tecnologies. I ara cada vegada ho em reafirmo més. Què passa? Que en algun moment d'explosió inicial d'aquest síndrome d'abstinència els pares es rendeixen. Clar, perquè és el que tu deies, és que és complicat. Però quan ho entenen, quan els dones aquest suport, els propis nanos t'ho diuen, és veritat, o sigui, m'està costant però estic millor. O sigui, és bestial la capacitat que tenen els nanos per quan els... Al final nosaltres som psicòlegs, vull dir, els ajudem. No venen allà i els hi traiem el mòbil o els paguem o els lliguem a un llit. Vull dir, tot el contrari. És un posto familiar i estupendo i venen voluntàriament. Ho entenen molt millor que nosaltres.
Que difícil és tot això, Marc. Sí. M'imagino, a més, que és que ho deus veure tots els colors, no? Ara ens estan escoltant segur pares, mares, no? Que ho volen fer bé, perquè jo no conec a cap pare o cap mare que ho vulgui fer malament.
Totalment.
O sigui que segurament quan algú li dona el telèfon al seu nen és perquè pensa que li està fent bé i que d'aquesta manera, doncs,
tindrà més amics.
Probablement tindrà més amics, no quedarà esclòs del que és el seu cercle. Segurament, bé, són pensaments fàcils d'entendre, no?, en realitat. A partir de quina edat li hem de comprar un telèfon a un nen?
Volia puntualitzar això de... Li compro perquè tots ho tenen, perquè aquests pares que ara ens estan escoltant, li compro perquè tots ho tenen, li compro perquè no es quedi excluït i tingui amics. Els nanos tenen amics o no amics, tinguin mòbil o no mòbil. És un tema d'un treball interpersonal, de la capacitat per relacionar-se, gestió de les emocions, tolerància a la frustració... No té res a veure amb el mòbil.
Bé, el xantatge, de tota manera, els nanos, tots els meus amics, això...
I tant.
Té un pes, eh?
Jo vaig aconseguir la moto així. Veus? El meu pare. Però, clar, això no vol dir que ho fes bé, no? Ah. Jo crec que abans dels 16 és una bestiesa. I qualsevol expert en aquesta matèria, qualsevol que s'hi dediqui, els mateixos de Silicon Valley que ho han dissenyat, t'ho deixen clar, abans dels 16 no tens el servei suficientment maduratiu per una eina tan potent que t'ofereix tota la llibertat del món sense cap coneixement, i a part no ho necessiten. No ho necessiten per l'escola, no ho necessiten per tenir amics, no ho necessiten per fer esport, ni per tocar un instrument, ni per estar amb la família, ni per avorrir-se, ni per dormir. Si l'altre dia escoltava, i evidentment és un cas super mega trist, la noia aquesta d'Igualada, que desgraciadament doncs aquests bèsties, o aquest bèstia no ha acabat de veure com ha acabat, li van fer el que li van fer. Aquesta noia anava escrivint per WhatsApp a la seva mare. A les 2, a les 3, però quan li va venir doncs aquests animals a fer-li mal, el WhatsApp no va fer res, el mòbil no va fer res. O sigui, el mòbil no és una eina perquè si et venen a atracar li faig una clau de judo, si tens un accident et salvarà la vida. O sigui, és una falsa confiança. O sigui, el mòbil, quina diferència hi ha amb tenir el mòbil? O sigui, els nanos d'abans dels 16 anys no ho necessiten per res. I els hi comprem un element que és el més car que porten a sobre, això és un altre, el més car que porten a sobre, que a més té unes, tal com estem fent l'ús ara, unes conseqüències negatives bestials. Bueno, jo no sé, jo si tingués un nano ara de 10 anys, veient el panorama, veient les conseqüències reals, jo no li compraria el mòbil. És que no ho puc entendre. No, és que el meu és molt madur. No, senyora, el seu és com tots. Vull dir, el cervell funciona com funciona. No entenc que els estem donant una tableta als 0, 3 anys, als 3, 6 anys. És que no entenc que deixem tancat un nen a la seva habitació jugant a videojocs. És que, bueno, no ho entenc. O no veiem que de veritat els hi fa mal.
Hi ha un punt intermig?
Sí, el bon ús. Sí, evidentment.
Hem d'anar acabant. Sempre que t'entrevisto em fas el mateix, no? Perquè aquest és un tema que dona tant de sí que podríem seguir parlant hores, no? Què és el més habitual que t'arriba a la consulta?
Addicció a videojocs. Addicció als videojocs. És que el videojoc ha canviat molt. El videojoc de la nostra època, bueno, tenia un component. Potser quedaves amb els amics, no era tan addictiu. Ara té un component econòmic, té un component del pay for win, té un component que és jugar online i, per tant, jugues sol. Perquè quan diuen, el meu fill juga amb els amics, no, el teu fill està sol a una habitació jugant, té un component evasiu, de relaxació, de frustració, d'agressivitat, estan fets... Ja sé que els gamers et diuen, no tots els videojocs són dolents, no, ja ho sé, però els que juguen als nanos són tots els dolents. I anem a ser una mica clars. Llavors, les conseqüències són molt bèsties a nivell del videojoc. Ja sé que va sortir el cas del primer ingressar, no és veritat, fa 9 anys que nosaltres ingressem a gent, però sí que veiem casos molt greus. Casos de nanos doncs, que ja no estudien, casos de nanos que s'han posat molt agressius, casos de nanos amb aïllament, casos de nanos sense relacions interpersonals, que han derivat en altres coses, perquè tantes hores allà tancat a una pantalla comences a esbrinar, no? Evidentment, hi ha nanos que juguen i no els hi passa res, però hi ha altres nanos que juguen, s'hi enganxen i tenen un problema. Per tant, ja és una decisió de risc que prens tu.
Ja. En fi, en el seu dia va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta. Tot fa pensar que cada vegada, efectivament, hi ha més feina i segurament la tipologia també de trastorns anirà a més, perquè resulta evident que aquest és un camí sense retorn. Vull dir, és un camí que va a més i que cada vegada la indústria dedicada a la creació d'aquest tipus de software doncs s'ho fa per tenir-los enganxats, lògicament, no? Xarxes socials, etc. Tot passa per aquí, no? Tot passa per aquí.
És el seu benefici. El nostre malestar és el seu benefici.
Buah, quina frase, no?
És veritat. quan tu més estona estàs a les xarxes socials, més diners guanya ell. Quan més estona estàs a la xarxa social, menys estàs a la vida. No, és que estic molt... No estàs connectat a res. Connectats estàs quan et mires, quan et dones la mà, quan et dones una abraçada i quan et dones un petó. Per molts calés que li fotin a tot això, mai podran igualar un petó, una abraçada, mai. O sigui, anem a fer un pensament, anem a donar un passet enrere amb lo tecnològic i tres endavant amb l'humà. No cal demoniciar i tirar-les a la bessura, no? Cal utilitzar-les bé i prioritzar l'humà, res més.
Estic pensant que el teu institut s'hauria de dir al revés.
Connecta.
Connecta, no?
Sí. Sí, nosaltres l'hem dit desconnecta de la pantalla d'una vegada.
No, si ho hem entès, si ho hem entès, però connecta't amb la vida, no?
I tant.
Fa una estona t'estava mirant l'Antoni Bolinches, que és un gran amic del programa, un psicòleg absolutament conegudíssim per tothom i que avui... anem de psicòleg en psicòleg, és que estem fatal. Hem sortit fatal de tota aquesta època. Saps de què anem a parlar avui? D'enamorar-se.
Que això es pot arribar a fer a través d'una xarxa, però per rematar-ho i per fer-ho definitiu sempre és a través d'una mirada i un petó, i si tens sort t'has de fer l'amor.
Clar, bueno, això ja després, no?
Bueno, ara quasi...
bueno, és veritat, no necessàriament, no? No necessàriament, és que estic ja molt fora de circulació.
Ara quasi.
Marc Massip, ha estat un plaer tenir-te, com sempre, a nosaltres. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Realment és interessantíssim, veritat? On se'ls hi posa una mica els pèls de punxa, no? Escoltant tot això que ens deia el psicòleg Marc Massip. En qualsevol cas, una de les coses maques que passen en aquest programa és que anem d'una banda a l'altra, no? Aquell recorregut per la vida del que parlem sempre al Tot anirà bé de Ràdio Estel. De fet, un dels primers protagonistes del nostre programa va ser Santi Vila, el que farà conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Va venir el dia 22 de setembre i es va seure davant dels micròfons de Ràdio Estel per explicar-nos el salt que va fer de la política a l'àmbit privat. Va fer, lògicament, balanç de l'evolució de la política catalana fins al moment i va recordar com van ser de convulsos aquells dies de l'any 2017 en què el Parlament de Catalunya va aprovar la Declaració Unilateral d'Independència. Un bon moment per recordar la interessant xerrada que vam tenir en el seu dia aquí al Tot anirà bé amb Santi Vila.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Santi Vila signa aquest article entre... Hi ha moltes coses que es diuen en aquest article, molt interessants, però hi ha una que per mi és fonamentalment el titular d'aquest article, no? Diu, de vegades, per ser un bon patriota, cal semblar un traïdor. És així com s'ha sentit vostè?
Bé, aquesta és una frase que manllevo de Josep Pla, que la va fer servir escrivint una biografia a propòsit del Francesc Cambó, i que efectivament té a veure amb quan prens una decisió que tu saps racionalment que serà incompresa, que segurament en un moment d'excitació, de molt de sentiment, de molt d'abrandament, doncs els teus mateixos no entendran, però que tu tens la convicció íntima que és el correcte, no? I bé, sense, no cal que dramatitzem ni exagerem, però sí que segurament doncs en alguna ocasió he pensat que simular doncs que potser li fallaves en aquest país era la millor manera de servir-lo i d'ajudar-lo, no?
Els seus mateixos d'aleshores són els seus mateixos d'avui en dia?
La veritat és que ara em costa una mica saber qui són els meus. Des del punt de vista partidista, jo tinc la impressió que no m'he mogut. Jo sempre he estat una persona que s'estima molt aquest país, que s'estima molt Catalunya, sóc un sobiranista, això és evident. Crec que Espanya pot funcionar com a projecte, però en tot cas com a nació de nacions, i que Catalunya, per tant, som una nació per raons constitucionals i històriques, no? Qui defensa això a Catalunya en aquests moments? Costa de saber, no? I qui ho fa plenament conscient que és absolutament injust dir que Espanya és com Turquia, no? Que Espanya és com Rússia, doncs jo crec que això doncs, em costa de trobar quin partit ho representa, no? Ens costa molt. Dit això, segur que hi ha molts i molts ciutadans i ciutadanes que tenen aquest convenciment íntim. Jo sóc d'aquests, en aquests moments, persones que continuem siguent molt patriotes, si em permets aquesta expressió, que ens estimem molt aquest país, però que no acabem d'estar convençuts que podem estar massa satisfets del que ha passat a Catalunya des del 2012 cap aquí.
Quines són les decisions que ha pres Santi Vila?
Doncs moltes coses, no? En primer lloc, una cosa que, si em permets, no voldria semblar allò petulant, no? Però que ni s'ha de sobrevalorar l'elogi, ni s'ha de tampoc viure torturat per la crítica, no? Perquè jo he tastat les dues coses, no? Des de l'exageració de l'elogi, de dir aquesta persona està cridada a fer això, a fer allò altre, a ser això...
Va haver un moment que, efectivament, semblava que vostè havia de ser el salvador de tot i de tots, no?
De tot el que vostè vulgui, no? Per tant, no t'has de deixar atabalar per la sobredosi d'elogi, però tampoc t'has de deixar, doncs, impressionar per la crítica ferotge, no? Abrandada, en la meva opinió, a vegades fins i tot exagerada, no? És a dir, tu has de fer el teu camí, tu t'has de deure la teva consciència, t'has d'intentar explicar, i de vegades tindràs la sort que coincideixes amb el sentiment majoritari, i de vegades que no tant, no? Bé, això és el que hi ha, no? Això és la condició humana.
Però aquesta és la conclusió d'algú que efectivament ha viscut en aquests dos termes, un cop passat. Un cop passat, m'imagino que quan ho vivia, en qualsevol cas, devia ser molt més difícil la part de les crítiques que no per la part dels elogis, no?
Sobretot pateixes pels teus, no? Pateixes per la teva parella, pateixes per la teva mare, no? Que la meva mare viu en una ciutat de comarques, jo visc aquí a Barcelona, però la meva mare viu en una ciutat de comarques, a Figueres, i per tant, doncs, s'ha hagut de sentir de tots colors, no? I dius, home, sap greu, perquè finalment doncs, tots ho hem fet sempre tan bé com hem sabut, com hem pogut, amb honestedat, jugant de cares, no? I, per tant, hi ha algun comentari injust que dius, home, en els que ja estem bregats, en aquella època ens pagaven per sentir-nos-ho tot, ara no ens paguen per sentir-ho, però amb maduresa ho aguantem, però en els del teu entorn, doncs a vegades que els diguin segons què, dius, home, i vostè què representa que ha fet per aquest país? Aviam, m'ho expliqui. Tens la temptació de dir, no?
Ja, ho pensa, però no ho diu, en definitiva, no?
No, bé, deixem-ho estar.
Santi Vila, això és el que ha après Santi Vila com a persona. Què hauria d'haver après Catalunya com a país?
Aquesta és la pregunta realment important. En primer lloc, que efectivament, amb una democràcia madura, com les nostres democràcies occidentals, amb totes les seves imperfeccions que vulguis, és evident, i té raó l'independentisme, i té raó el sobiranisme, quan diu que no hi ha estat de dret sense democràcia. És cert, això. És a dir, els ciutadans hem de poder actualitzar contínuament el nostre ordenament legal, la nostra Constitució, etc etc. Tan cert com que no hi ha democràcia, i aquest és l'aprenentatge, sense estat de dret. És a dir, quan algú creu que està tan posseït d'una veritat, per molt veritat que sigui, que li autoritza emportar-se les lleis per davant, està entrant en una dimensió desconeguda que l'acaba portant normalment a l'estropici, al desastre, a fracturar la seva pròpia societat, a lesionar econòmicament, socialment, el seu país, que és el que hem fet. Per tant, amb una democràcia madura, hem de saber, i això se li ha de retreure contínuament en els immobilistes, no? Un estat de dret s'ha de poder actualitzar contínuament, l'hem de poder revisar, els ciutadans han de poder sentir que amb el seu vot canvien les coses, no? I aquest reformisme permanent ha de ser l'elan vital, no? Ha de ser, per dir-ho així, aquí que estem a Radio Estel, no? Maritenc, etcètera, no? Tot això és molt important. Tan important com que no hi ha democràcia sense respecte a l'ordenament legal. Perquè el dia que estiguem convençuts que la nostra causa és tan noble que justifica que ens emportem per les lleis per davant, doncs aquell dia tots quedarem amb la més absoluta indefensió.
Perdoni, però això ja ha passat, no?
Això ha passat. Això ha passat a Catalunya i aquest és el gran retret que es pot fer al procés. No, que en un moment donat, la fe interior d'alguns, aquella fe tan abrandada, els va fer perdre de vista que, per molt que creguis que la majoria dels ciutadans pensen com tu, només que n'hi hagi una minoria que no ho pensin, mereixen ser respectats i, per tant, mereixen que l'ordenament legal sigui tingut en compte. Quan té en el seu origen la sobirania popular, que és el que passa en una democràcia.
El que volia saber, Raimon Blasi, és si en aquell moment, quan va passar tot, vostè tenia algun encàrrec del president Puigdemont.
Sí, això el propi president Puigdemont ho ha escrit i això l'honora, perquè això em va ajudar molt a reconciliar-me amb alguns sectors sobiranistes i independentistes que em retreien o una mica que eren presoners d'una difamació que havia corregut, que jo anava a la meva, no? I que jo tenia una agenda política pròpia. Això és rotundament fals. Quan jo vaig anar al Palau de la Moncloa el mes de març de 2017, jo hi vaig anar amb cotxe oficial, amb mosso d'esquadra, amb xofer del govern de Catalunya. Per tant, la meva agenda de treball era pública, era coneguda, evidentment despatxada a priori i a posteriori amb el president Puigdemont, amb el president Mas, que també és una persona per a mi important a tenir en compte en qualsevol dels meus moviments. I, per tant, jo crec que ha quedat ja fins i tot prescrit en llibres que mai de la vida cap de les iniciatives que vaig prendre va ser per iniciativa pròpia. Altra cosa, si van ser encertades o no, si els vam explicar prou bé a l'opinió pública, si, per dir-ho així, vam donar les explicacions pertinents, que intentàvem tensar la corda sense que s'arribés a trencar, tot això es pot discutir. I avui en dia ja sabem moltes més coses que no sabíem l'any 17, no? Però el que és segur és que, com a conseller, i així ho ha dit el president Puigdemont, crec que ni un sol dels moviments que vaig fer va ser per iniciativa pròpia.
Estem aquí i el que veiem avui és un govern de la Generalitat on ha canviat el color d'entrada aquí en la capçala. Ara és Esquerra Republicana, president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb Junts per Catalunya, amb aquesta situació que ara, abans parlàvem, no?, de com dilluns veiem una cosa, avui ja sembla que les aigües estan més tranquil·les, no?, i que tornem a parlar doncs d'un pla de govern, 1.500 punts al damunt la taula. Com veu vostè el que està passant al govern en aquests moments?
Mira, això ha sorprès algú que ho digui. Jo, que no sóc gens sospitós d'haver votat en Pere Aragonès, no he votat Esquerra Republicana, no sóc d'aquesta religió, no? Això és tan cert com que crec que el president Aragonès ho està fent bé. Perquè d'entrada ha fet una cosa que és molt important i que es trobava molt a faltar, que és a tornar-se a reivindicar president de tots, dels que l'han votat i dels que no l'hem votat. I jo em sento representat pel president Aragonès. I això ha de ser així. Jo no he votat a l'alcaldessa Colau. De fet, l'alcaldessa Colau ni va guanyar les eleccions i, en canvi, és la meva alcaldessa. Jo no he votat en el president Aragonès i, en canvi, és el meu president. Aquest sentit institucional, quan un ciutadà és honest, l'ha de tenir ben clar i també ha de ser correspost. I crec que portàvem una etapa molt fosca, molt sectària, on els que governaven feien una apropiació indeguda de les institucions, i tu anaves a Palau o tu anaves a determinats estaments del govern i semblava que allò era la seu d'un partit polític, no era una institució que paguem entre tots amb els nostres impostos. Per tant, jo crec que això és un mèrit del president Aragonès, com és un mèrit que de nou s'hagi fet seu aquell emblema pujolista del salut i feina. I, escolta'm, per fi un governant que ens torna a parlar de coses que entenem.
I Pedro Sánchez a Madrid, com veu l'actitud del president del govern espanyol respecte a Catalunya, en aquest cas?
Amb un punt de recel. Per una banda, li agraeixo, i jo no n'he estat beneficiari, jo he complert condemna, m'he pagat la multa i he complert la meva inhabilitació, però li reconec el mèrit de la valentia d'haver aprovat els indults. Això salta a la vista, i aquí a Catalunya a vegades ens costa de veure, però només cal agafar el tren o agafar l'avió i anar per qualsevol altre punt d'Espanya, que això en el Pedro Sánchez de vots n'hi ha portat pocs, al contrari. I amb un polític que quan pren una decisió sabent que li costa vots, vol dir que la decisió té un valor, té un mèrit, no? Per tant, jo això ho reconec sense matisos. Tan cert com que el Pedro Sánchez és un personatge que els que ens agrada la política i la seguim de prop sabem, doncs, que en fi, que és un home d'opinió molt canviant, no? Si canvien les circumstàncies, canvien les seves opinions. això no necessàriament és dolent.
No. No? Hem tingut uns quants exemples, en política d'això. No cal anar a Madrid, per...
Aquí podríem discutir molt, no?, sobre si això és bo o és dolent. El que ell ho ha acreditat, que si canvien les circumstàncies, canvia d'opinió. I, per tant, estem en una fase positiva, pels catalans i per Catalunya. Sembla ser que en la seva agenda de prioritats la concòrdia, la reconciliació, la pacificació, diguem-ho com vulguis, de la convivència a Catalunya, doncs és una prioritat. L'actualització de l'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya també és una prioritat. Veurem fins on arriba, veurem. Deixem que, per dir-ho així, saludi segurament amb un grau més d'entusiasme el govern aragonès que no el govern Sánchez.
Tenim un llarg camí per davant. Perdoni'm la meva ignorància sincera, amb això. A vostè al final li va ajudar algú a pagar la seva multa?
No, no. Tot el que és el tema aquest que es deriva del Suprem, aquí no ho dic, no cal que anem a plorar pel món, no? Hem de ser responsables moralment.
Home, perdoni l'expressió, però va haver de pagar una pasta, no?
Sí, efectivament. I una inhabilitació com a càrrec públic. I a veure, jo sempre he dit una cosa. D'aquella etapa, autocríticament, jo només em sap greu haver signat la convocatòria de l'1 d'octubre perquè reconec que vam exposar gent a rebre garrotades i encara hi ha persones de l'administració, funcionaris, que pateixen conseqüències penals de tot això. Potser ara m'hi pensaria una mica més. També és cert que l'1 d'octubre va ser una jornada històrica per la història del catalanisme, no? Altra cosa és que després no ho vam saber administrar, no? I que ho vam administrar pèssimament. Bé, ens va costar la carrera, ens va costar uns diners, ens va costar alguns fins i tot un càstig encara més sever. Déu nos en guarda, un dia està fet, no? El que passa és que hem d'aprendre les lliçons, no? N'hem d'aprendre, no? Perquè quan algú diu tornem-hi, doncs dius, bueno, no sé què és el que hem de tornar a fer en concret.
Avui és el primer dia d'una nova tardor, la del 21, a la que la història s'està escrivint d'una altra manera. Hi ha moltes coses a escriure, veurem què diuen en poc temps. La meva sensació és que serà en poc temps de Santi Vila. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres.
Un plaer. De veritat. Moltes gràcies.
Avui, que encara tenim la ressaca del Dia dels Reis, em permetran que els digui sincerament que ens ho passem molt bé amb les entrevistes del Tot anirà bé, no? Que ens agrada seure al davant de les persones i que comparteixin amb nosaltres les seves visions sobre les coses, sobre l'actualitat, sobre el món, en definitiva, oi? Un exemple és aquesta xerrada que recordàvem ara mateix amb el que fora conseller del govern de Catalunya, i un altre exemple és el que tindrem ara d'aquí un moment amb un home absolutament versàtil. És escriptor, és periodista, és conegut tant per les seves aparicions a la televisió com per ser un dels protagonistes de La Contra de la Vanguardia, on ha publicat més de 2.100 entrevistes. Va ser el 13 d'octubre quan ens va visitar Víctor Amela per parlar de la seva trajectòria i vam aprofitar, lògicament, per parlar del seu últim llibre. Es diu Jo pude salvar a Lorca. Es tracta d'una crònica històrica familiar que ens fa viatjar a l'Espanya de la Guerra Civil, de l'exili, de la migració de persones a Barcelona i a una Espanya que estimava a Federico García Lorca. Es Víctor Amela. No celebro fechas históricas, no miro desfiles, no ondeo ni cuelgo ni quemo banderas, trabajo, pago mi techo, mis gastos y mis impuestos, ayudo a mis hijos, cumplo las leyes, saludo a mis vecinos. Yo soy Cataluña, yo soy España, yo soy Europa. Víctor Amela, què tal? Bona tarda.
Ostres, Toni Marín, en la teva veu magnífica sona molt millor. I mira que estic content d'aquest tuit, em va quedar bé.
És molt maco aquest tuit.
Va sortir de dins, de veritat. Després de tota la jornada de sentir a uns i a les altres, dic, ostres, jo potser sóc un marciano. Però en realitat, el que vull és treballar, fer la meva feina, complir les lleis, pagar els impostos, cuidar els meus fills, i no anar pel món dient aquesta bandera sí, aquesta bandera no, ara cremo aquesta, ara no. És absurd. I em va sortir de dins.
Estàs vivint un bon moment, ara, des d'aquest punt de vista, dic?
Jo ara em sento cada cop més serè, més segur de que estic en el camí en què s'ha d'estar, que és... Escolta, són 4 dies. Hem de viure a gust, feliços, i amb bona companyia amb els veïns. I el veí pensarà el que pensarà, però jo el somriré. I procuraré estar de bon rotllo amb tothom. I sí, ara em trobo a gust en aquest aspecte.
Durant tot aquest temps, el Víctor Amela no només ha estat un dels protagonistes de La Contra, sinó que ha anat a La Contra. És a dir, perquè la veritat és que has estat un estrany portaveu en el sentit en el que jo, que et conec fa molts anys, no estava acostumat a sentir-te parlar de política, i has parlat molt de política.
Bueno, perquè és veritat, no és el meu terreny professional, la política, ni molt menys, però m'ha interpel·lat la realitat, l'entorn, com a ciutadà que sóc, d'aquest país. I quan dic aquest país, dic Catalunya, que és el meu país. Uh-huh. I de sobte m'ha donat la impressió que alguns deien que no, que era el seu país i no meu. I això, la veritat, no estic disposat. Jo ara d'aquí un moment aniré a Trinitat Vella, uh-huh, que és un barri de Barcelona, on va néixer el meu pare l'any 29. I la meva mare va venir de Granada al barri del costat, que és la Trinitat Nova. Per tant, jo sóc d'aquí, jo sóc català, jo sóc espanyol, i a mi no em poden robar una cosa que ha costat tant de generacions i tant d'esforç de guanyar, que són els drets que tenim. Per exemple, hi ha una llei, que és la llei de matrimoni homosexual, que és una llei espanyola, que ha costat molts esforços, i jo no vull desconnectar-me d'aquesta llei ni de totes les altres, perquè són democràtiques, saps? I aquí hi ha un grup de persones que sembla que han decidit que em desconnecten. No, perdoni, pregunti'm. Jo no vull desconnectar-me. Jo vull seguir com hem viscut fins ara, amb bona companyia i parlant de tot, però sense insultar-nos. Jo, el que no veuràs mai al meu Twitter és que insulti a ningú. Mai ho faré.
A tu sí t'han insultat una mica,
continuament, continuament, continuament. Aquest tuit que acabes de llegir, uh-huh, que mira que és inocu. Que jo dic, jo soy Catalunya, jo soy Espanya, jo soy Europa, i el següent tuit de resposta és, i eres tonto. Ja, comencem de... em diuen tonto el primer, a partir d'aquí els insults van creixent, no importa.
Però que et diguin tonto?
No importa.
Quasi, des del punt de vista de l'insult, és maco.
Fins i tot és simpàtic.
Ets tonto, em recorda?
Sí.
Com si fóssim nens, no?
Estan a punt de dir, gràcies. Però dic, no, perquè encara semblarà que vols barallar. No.
És que probablement una de les coses pitjors que ha passat en els últims anys... Aquesta no és una entrevista per parlar de política, és per parlar...
Estem parlant tu i jo.
De tot, sí, sí, no? Sí. Una de les coses pitjors que ha pogut passar en els últims anys és no ser de ningú, no? No ser ni d'una banda ni
d'una
altra,
pensa,
tampoc. Bueno,
pensa que l'1 d'octubre del 17 va ser un dia terrorífic per moltes persones, per mi en particular, perquè jo visc a un lloc on a sota hi ha un institut, tota la nit, i a més el dia abans era el meu aniversari, el 13 de setembre, jo faig anys, no? I el dia del meu aniversari, passar per davant l'institut i veure gent que anaven amb guitarres per protegir l'institut, passar tota la nit, jo em sap, però no s'adoneu que tot això és una farsa? Que tot això és il·legal, que tot això és mentida, que tot això és ficar-se en un liu, sobretot si us ho creieu. Si és per anar una estona a passar-ho bé, fantàstic. Però si us ho creieu, que demà hi haurà un nou estat, no us deixeu enganyar d'aquesta manera. Bueno, i el dia següent, pensant, bueno, hi ha un grup de líders polítics que estan enganyant a moltes persones i que moltes persones s'estan ficant en un liu enganyades, quan veig les imatges de la policia pagant els meus veïns. Els meus veïns, que estan allà sota, que són veïns meus, que són amics meus, que són coneguts, doncs em vaig enfonsar, vaig dir, hòstia, no. ¿Dónde está la estación para bajarme de este mundo? O sigui, jo vaig passar molt malament. I a cap d'uns dies, a persones com jo, que ho passaven malament, veient la il·legalitat del meu govern català i veient la bestiesa, barbària i salvatgisme del meu govern espanyol, doncs ens deien equidistants.
Ja.
Com un insult. Quan el que estaven dient és, hòstia, ni uno ni otro, es que estamos todos locos. Això no està bé, ni una cosa ni l'altra. Bueno, escolta, doncs aquesta és la tesi que jo he viscut durant 4 anys, sentim-me bastant incomprès, però cada cop menys incomprès. Crec que cada cop hi ha més gent que se n'adona de l'engany per una part, de la il·legalitat per una part, i del salvatgisme i de la barbària per l'altra, perquè mira que el Trapero ha estat absolt. Uh-huh. Jo crec que va fer el correcte. El senyor Trapero va anar amb els Mossos, als llocs, i de bon rotllo, sense pecar ningú, i em doneu les urnes, i alguns li van donar i altres no. Però no hi va haver cap violència.
Mm-hmm.
Perfecte. M'agrada molt que la justícia espanyola, aquesta horrible, sinistra justícia espanyola, absolt el Trapero, perquè va obrar correctament.
El Víctor no ha tingut problema en dir mai el que efectivament volia, i és veritat que en els últims temps la seva veu ha adquirit una altra tonalitat, perquè efectivament has dit, jo t'he vist en alguna intervenció a TV3, per exemple, sent molt crític amb la manera de fer de la televisió pública catalana.
Home,
no?
Sí, jo davant del director de TV3, Vicenç Sanchís, perquè bueno, va ser una gentilesa de Ricard Ostrell, que em va convidar al Planta Baix al seu programa, i hi vaig freqüentment, i li agraeixo moltíssim, perquè és la meva, TV3 és meva, la pago jo, és meva, doncs ell m'ha dit, bueno, et fa res que et porti el director, el Vicenç Sánchez, i li dius això que escrius a La Vanguardia, que dius per als altres postos, li dius a ell personalment, i clar que sí, i amb tota l'educació li vaig dir, director, jo crec que el bo per TV3 i per tots els que la mirem seria que per cada INDEPE hi hagués un autonomista, que és com està el Parlament, ara, per tant, amb pur reflexe democràtic, no? I seria molt més interessant, jo la miraria a totes hores. Moltíssima gent que ha deixat de mirar-la, perquè ja sap el que li diran, que és el sermó dels altres, tornarien a mirar-la, seria molt més entretinguda, a més, no? I em va mirar i em va dir, sí, bueno, potser sí, però no passarà.
Ja. T'ho va dir, això? No passarà?
Amb la mirada.
Yeah.
No en paraules. Però em va donar a entendre, bueno, escolta, jo estic aquí justament perquè m'han posat els qui m'han posat, no? I no calia dir res. Ja ens vam entendre que no
passaria. Era una conversa que probablement estava...
En un passadís, sí, bueno, una part va ser en directe,
yeah.
I la part d'aquesta última que t'he dit, que ell em va, amb la mirada em va dir, no serà això que tu somies, va ser ja amb el passadís.
Víctor, la contra... 20 i quants? 23 anys?
Farà ara, el mes de gener proper, 23 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo flipo.
Perquè tu vas arribar a l'avantguarda de fer pràctiques.
Jo vaig arribar l'any 84, que tenia 22 jo. Mira, d'aquí a poc la contra tindrà una miqueta més d'edat
que tu,
de la que jo tenia quan vaig arribar a l'avantguarda de becaris.
Que fort.
Brutal, brutal. I vaig començar a fer crítica de tele de seguida, perquè Josep Maria Baiget Herms havia estat el meu professor a la Facultat de Bellaterra.
Sí, sí.
Poder tu també el vas tenir? Poder.
No, però el... sí, sí.
I era el crític de televisió de La Vanguardia i em va tocar, em van repartir els que eren becaris, i a mi em va tocar la secció d'ell, i va ser un destí meravellós, perquè ell era una persona extraordinària que de seguida em va donar confiança. Aquell estiu, potser l'estiu de, sí, l'estiu del 85, em va dir, per primer cop en molts anys, m'agafo vacances, no me les podia agafar, però ara que tu estàs aquí, Víctor, i que fas molt bé i molt bona feina, marxo. Mm-hmm. I li vaig dir, bueno, i la columna? ¿Qui la va a fer? Va dir, tu? Diu, jo? Però soy un estudiante, com quien dice. Acabo de llegar aquí, me he caído ahora de la facultat. Però, i és La Vanguardia. ¿La Vanguardia? ¿Cómo voy a hacer yo una columna firmando La Vanguardia? I em va dir, lo harás muy bien. I va marxar. I em veus a mi publicant crítica de tele fa 36 anys llargs, crec que soc, no soc, soc el degà de la crítica de televisió i la premsa a Espanya.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. No hi ha ningú ara que firmi crítica de tele que ho faci des de fa tants anys com ho fa jo.
Escolta, i ara te'n vas, o sigui, m'ha dit, sobretot sí. Hem d'acabar dos quarts, queden tres minuts d'entrevista.
Sí.
Te'n vas a una...
Poden ser cinc, poden ser cinc.
Val, una presentació d'un llibre.
Sí, mira, al barri de la Trinitat, Vella, sí. Barri de Barcelona, a l'any 14, 1914, no 2014, eh? Ja. 1914, va arribar un senyor i una senyora que venien dels ports de Morella, que és a l'interior de les muntanyes de Castelló, i arribàvem en res, en dos maletetes, no? I ell es va fer una casa allà, amb les seves mans. Una casa amb la qual va néixer el meu pare. Parlo del meu avi, Víctor, que jo no vaig arribar a conèixer, va morir abans que jo nascés, i la meva iaia, que sí que l'havia conèixer, però amb Alzheimer. A l'any 29 va néixer el meu tiet José, el tiet Pepito, Josep, i després el meu pare l'any 29, no? I jo quan era nen anava molt a casa del tio José perquè el meu pare em portava perquè tingués coneixença del tio Pepito, que havia estat en la guerra, en la batalla de l'Ebro, però que no explicava mai res. I jo tinc molts records del silenciós i una miqueta sever de tiet Josep, tiet Pepito, no? Que el meu pare em deia, para-li en català, perquè ell li agrada que li parles en català. I jo m'esforçava perquè a casa parlava en castellà la mare, que és de Granada, no? I tots aquests records els tinc molt vius, de tal manera que quan ell va morir, amb 85 anys, a l'any 2005, a mi em va fer molta ràbia no haver estat capaç, i mira que sóc entrevistador, de treure-li res.
Yeah.
No va ser capaç de fer-li amb ell l'entrevista que m'hagués agradat, perquè no es deixava, no volia parlar de la seva vida ni de la seva guerra. I vaig començar a entrevistar a persones de la seva edat, de la seva lleva del biberó, que sí volien parlar. I a través de tot el que m'han explicat, he reconstruït la peripècia del meu tiet amb les fotos, les cartes que va deixar i els testimonis, he entès per què no parlava.
Aquest és el teu últim llibre.
I
no?
Aquest és l'últim llibre, ens van robar la joventut, que parlo d'aquestes persones, no? I clar, com l'anterior era Jo poder salvar a l'Orca, que també surt al barri de la Trinitat, perquè al final surt també el meu tiet de Rasquillada, els de la Biblioteca de la Trinitat Vella em van dir, un dia has de venir i parlar d'aquesta història, del barri del teu pare i el teu tiet, de la història del teu avi i de la història de l'altre avi matern que estava a la Trinitat Nueva. O sigui, els meus pares es van conèixer perquè la meva mare havia d'anar a missa a la Trinitat Vella, perquè a la Trinitat Nueva no havia parròquia. I allà el meu pare hi anava. I el meu pare la va veure i va dir, esta es per mi. I se la digo. I aquí estoy yo, nacido en el año 60. Lo millor que hem fet en el passat, encara ho podem fer ara. Fem-ho. Una miqueta ens estimula que... Qui ens ho impedeix? Podem fer-ho. Tot és possible.
Tot és possible, sí. I tot anirà bé.
Tot anirà bé, que és el títol del teu programa, que m'encanta.
T'agrada?
Perquè molt de temps va ser el meu lema al meu compte de Twitter que hem parlat abans.
Ah, sí? Veus,
era
això no
tot
sabia.
Anirà bé, sí.
Que bo, que bo.
Al final el vaig canviar per una imatge d'un granger amb una pastanaga i un barret de palla.
He de reconèixer que aquest nom se li va ocórrer al Guillem Sanz. El Guillem Sanz és el CEO de l'Alguna Pregunta Més.
Molt bé.
Som molt amics, a més som veïns. I aleshores, un dia compartint una canya, jo li vaig explicar, ostres, mira, Guillem, ara farem un programa a Radio Estel, i em va dir, et regalo un nom. Va ser així, eh? Et regalo un nom. Tot anirà bé. I vaig pensar, que maco.
Sí, sí.
Que maco, no?
Perquè a més a més és veritat, Toni, tot anirà bé.
Tot anirà bé, estic d'acord.
Al final, tot sempre va bé si la teva mirada és una mirada constructiva, que és el que hem estat parlant des del principi, a favor del diàleg.
Et veig estupendo.
Igualment,
ara feia temps,
Toni,
que no ens veia i et veig
igualment,
estupendo,
jo també,
Víctor.
Tu, jo també a tu.
De veritat, ha estat un plaer, Víctor.
Una abraçada molt, 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 molt grossa.
El mateix per tu, gràcies. Sempre és un bon moment per recordar la loquacitat i lo interessant, no?, del discurs d'en Víctor Amela. En Víctor Amela, que ens ha fet apropar-nos a aquest punt on tindrem ocasió de recordar les notícies més destacades d'aquest 7 de desembre de 2021. Fem una petita pausa a les notícies de les 4 i se'n tornem-hi aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.